Són les 8, molt bon dia.
Bon dia per despedir la primavera amb el paraigua a la mà, perquè la jornada serà molt inestable.
Ara mateix 20 graus a Palafrugell, 19 a Begú i 20 a la Bisbal. Plou aquesta hora a tota la comarca, avui últim dia de la primavera, el més inestable de la setmana, amb ruixats intensos i tempestes al matí que disminuiran a la tarda, tot i que tot plegat en un cel carregat de pols sahariana que portarà pluja bruta. Ja ho haureu notat amb la pluja d'ahir també, que els cotxes han quedat plens de sorra, plens de pols sahariana. Avui al Supermatí expliquem que han desmantellat un important grup criminal que introduïa haixix a Catalunya amb epicentre a Begú. Recordem, en aquell carregament que es va trobar de més de 3 tones de droga a la platja d'Aigua Freda. També parlarem de l'aplicació mòbil de la policia local de Palafrugell, que ha permès detenir 4 presumptes agressors masclistes durant el seu primer any de funcionament. A més, també parlarem de com els pescadors gironins han reprès la campanya del llamàntol i la inauguració a Torrella de Montgrí d'un espai en memòria de les víctimes del franquisme. I també farem un repàs de les activitats programades per la revetlla de Sant Joan al Baix Empordà, amb esdeveniments com, evidentment, la Festa Major de Palamós, el Festival Ítaca a l'Estartit o el clàssic Castell de Focs Artificials a Castell Platja d'Aro. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí parlarem amb Eva Gasull, una de les impulsores de la Fira del Circ al Carrer de la Bisbal, que arriba d'aquí un mes, del 19 al 21 de juliol. I com cada dijous, parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Tot això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen avui. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló.
Molt bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Desmantellen el principal grup criminal que introduïa haixix a Catalunya per via marítima i que operava al Baix Empordà.
Begú va ser el punt d'inici de la investigació quan el 17 de setembre de l'any passat els Mossos van localitzar a la cala d'Aigua Freda una furgoneta encallada a la sorra amb un carregament de gairebé 3 tones d'haixix en 76 fardells.
L'aplicació mòbil de la policia de Palafrugell permet detenir 4 presumptes agressors masclistes.
És una de les dades que deixa el balanç del primer any de funcionament de l'aplicació, que ja compta amb 800 persones enregistrades. L'aplicació M7, disponible per sistemes Android i Apple, ha servit per obrir un nou canal de comunicació entre el cos de seguretat i la ciutadania, que fins fa un any només podia contactar amb la policia a través de trucades a la centraleta.
Els pescadors gironins han reprès aquest mes de juny la campanya del llamàntol després d'una veda de 10 mesos.
La normativa estableix que només es poden capturar durant 2 mesos, de l'1 de juny al 31 d'agost, i que només poden fer-ho els professionals d'arts menors que pesquen el tresmall.
Calonge i Sant Antoni acull la primera trobada comarcal sobre igualtat.
L'esdeveniment ha consistit en un esmorzar col·loqui organitzat per l'Associació de Dones del Baix Empordà per establir vincles entre les regidories d'igualtat de diversos municipis i discutir els reptes en matèria d'igualtat tant a nivell municipal com comarcal per crear lligams entre les institucions i la societat civil per beneficiar la ciutadania del Baix Empordà.
Vuit i quatre minuts, pràcticament, Torroella de Montgrí inaugura un espai en memòria de les persones víctimes i represaliades pel franquisme.
L'espai tindrà un monòlit amb una placa institucional i un tòtem elaborat amb la nova imatge del projecte de senyalització patrimonial i cultural de la vila.
L'aula de teatre infantil de Palafrugell estrena una nova versió del Màgic d'Oz avui al Teatre Municipal.
L'aula de teatre infantil de Palafrugell estrena una nova versió del Màgic d'Oz al Teatre Municipal avui a les 7 de la tarda. Cada any, el grup infantil fa dues representacions teatrals. En aquesta ocasió, els joves de 5 a 16 anys han versionat l'argument de la novel·la de l'any 1900 i la pel·lícula musical estrenada el 1939.
I avui traurem els focs artificials perquè falta molt poc, 3 dies per la revetlla de Sant Joan, la nit més engrescadora de l'any, i avui hem preparat un resum de totes les activitats que es duran a terme el 23 de juny a la comarca.
Enguany destaquem la Festa Major de Palamós, que coincideix amb la revetlla, el Festival Ítaca a l'Estartit, on actuaran The Tallets, Julieta i Muixca, i el clàssic Castell de Focs Artifici del Castell Platja d'Aro, entre moltes altres propostes.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltíssimes coses, començant per l'amnistia, perquè la Fiscalia ha decidit ja que s'amnistia, ha demanat que s'amnistia tots els delictes i els condemnats per l'1 d'octubre i pel procés i que s'aixequin totes les mesures cautelars i, per tant, això també afecta els condemnats per terrorisme. I, per tant, caldria es podria aixecar la pena d'inhabilitació també pendent per Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa per desobediència i malversació perquè considera que no estan exclosos de l'amnistia. El president del Parlament, Josep Rull, ha engegat la maquinària que pot portar a una repetició electoral després de constatar que ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont es volen presentar encara a la investidura president de la Generalitat, a l'espera de recollir els suports que necessiten. Les negociacions de la investidura han atrapat Esquerra en un procés de redefinició on estan aflorant diferències internes. El manifest d'Esquerra, que demana una renovació de la cúpula del partit, ha sumat aquest dimecres dues signatures destacades, la de la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i la del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Esquerra Republicana i Bildu han registrat al Senat la tramitació d'una moció en defensa de la dignitat i la memòria de la dirigent comunista Aurora Picornell, afusellada l'any 1937. Això després que el president del Parlament Balear, Gabriel Lecén, del partit d'extrema dreta Vox, n'estripés una fotografia a l'hemicicle. La Fórmula 1 ha desembarcat a Barcelona amb una exhibició al Passeig de Gràcia que ha provocat una gran expectació, també talls de trànsit i afectacions a la mobilitat i, sobretot, protestes veïnals i ecologistes. I l'Ajuntament de Tarragona denuncia que ha estat víctima d'un cas d'espionatge vinculat a l'adjudicació del contracte d'escombraries. Confirmen que s'ha fet un seguiment del telèfon de la funcionària que gestiona el concurs i, a més, tenen indicis que també s'ha espiat el mòbil personal de l'alcalde Rubén Viñuales. En aquests moments no se sap qui ha gestionat aquest suposat espionatge. Les 8 i 7 minuts, el temps. Marc Vilà, molt bon dia.
Bon dia.
Quin temps ens acompanya per aquest solstici d'estiu?
Últim dia de la primavera astronòmica. Avui, faltant 9 minuts per les 11 de la nit, entrarem a la nova estació estival. I essent l'últim dia, l'acabarem amb inestabilitat i ruixats a la nostra comarca. Serà el dia més inestable de la setmana. Començarem el dia ja amb els efectes de la pertorbació que ens està creuant i això canviarà la dinàmica de temps que estàvem vivint. Avui i durant les primeres hores de la jornada, la inestabilitat i la pluja serà la meteorologia que preveiem. No descartem ruixats intensos, amb alguna tempesta. De cara a la tarda, la probabilitat de pluja minorarà i el dia quedarà pendent de la nuvolositat. La pluja serà bruta, perquè esperem encara salatges terrosos, i és que avui encara tenim molta pols sahariana en suspensió, que fins demà portarà ruixats de fang. Les temperatures, tot i les pluges, no seran gaire diferents a les d'ahir i aniran dels 15 graus mínims als 28-29 graus màxims. La pertorbació d'avui deixarà els dies següents inestables, amb temps incert, però amb possibilitat d'algun ruixat de tarda, i les temperatures quedaran a la banda fresca mínimament més baixa del que tocaria per l'època.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I el comentari del dia avui ens l'envia el mossèn de Pals, Josep Taverner.
Moral a Sant Pere de Pals. Al llarg de la història, l'Església ha estat un lloc i un espai on l'art hi ha arrelat. Només cal veure les edificacions que es conserven en molts indrets, també de casa nostra. L'art romànic i l'art gòtic han estat preferentment, almenys en el meu gust, unes èpoques de manifestacions d'edificis, esglésies i vitralls plens d'art i de bellesa. La bona relació entre artistes i esglésies va viure d'una manera especial en el Renaixement. El papat i moltes diòcesis eren grans mecenes de l'art. La Guerra Civil va destruir a casa nostra moltes esglésies o cremar moltes obres d'art. Fa d'això més de 85 anys i encara en patim les conseqüències pel que fa al valor artístic de moltes esglésies. La majoria de llocs de culte van ser reconstruïts per regions devastades, amb poc o molt encert, i amb unes actuacions que, en aquelles circumstàncies difícils i de pobresa, van ser reconstruïdes amb imatges de guix, el que en podem anomenar Sants d'Olot, o amb altars d'obra i vitralls molt senzills. Lamentablement, l'art i l'església van prendre camins diferents. Per molt temps, el mecenatge a l'art ha estat anant per altres camins. Aquest és un tema que de fa molts anys em té interessat. Als anys 90 del segle passat vaig promoure unes pintures murals a l'església de Santa Coloma de Farners, obra de Ramon Pujol Boira. Uns 400 metres de pintures murals al fresc que omplen presbiteri i nau central de l'església, en homenatge a Sant Dalmau Moner i a Sant Salvador d'Horta, dos fills il·lustres de Santa Coloma de Farners. Quan vaig anar a Sant Pere de Figueres, en Pujol Boira va fer les reixes de l'exterior de l'església i també el timpà dedicat a Sant Pere. En Lluís Roure hi té en la mateixa església una gran pintura que dialoga amb el baptisteri, una pintura que porta per títol el lloc del baptisme de Jesús. Aquests dies, i d'aquí ve la meva aportació a Ràdio Capital, a l'església de Sant Pere de Pals estem omplint unes ferides de la postguerra amb uns murals en fusta pintats per l'artista noruega que viu al Penedès, la Katrin Bechrut. El primer mural que aquesta setmana s'instal·la és una pintura de 25 metres dedicada al naixement de Jesús en homenatge als participants al Passebre Vivent de Pals, que ja fa quasi 400 anys que es representa el nucli antic. Envellir els nostres espais de trobada i ser mecenes d'art és, crec jo, una bona notícia. Val la pena una visita a l'espai, el nucli antic de Pals, que tot l'any ens mostra la pàtina de la història i la bellesa de les proporcions.
Gràcies, mossèn Taverner, al Supermatí de dijous 20 de juny del 2024 a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I avui escoltem l'última cançó d'Obeses, es diu Amor Artificial, i de seguida amb nosaltres l'Eva Gasull de la Fira del Circ de la Bisbal.
Els meus gustos personals, les meves cerques i els meus likes confidencials han revelat les meves filles més secretes, els meus mals, els meus anells, els meus temors i els meus defectes. No sé com s'ho fan, ho juro, no sé com s'ho fan, que sempre s'anticipen a tots els meus desitjos com un déu omnipotent. I resigno, és inútil la batalla, assumeixo la derrota i capitulo com tothom. Preneu-me la vida, preneu-me l'ànima, i el nom. Vull un amor artificial que mai no em faci mal, un algoritme programat amb la saviesa digital. Vull un amor artificial que mai no em faci mal, que sempre ens hipnotitzen i acaben doblegant. No som esclaus del doble fix. Em rendeixo, m'hi resigno, és inútil la batalla, assumeixo la derrota i capitulo com tothom. Preneu-me la vida, preneu-me l'ànima i el nom. Vull un amor artificial que mai no em faci mal, un algoritme programat saviesa digital. Vull un amor artificial que mai no em faci mal, m'abandono en la mentida d'una vida excepcional. Accepta les galetes i el ple consentiment, geolocalització absoluta, som dins la teva ment. Abraça l'esperança del món que et prometem, una vida teledirigida, sempre és un fern.
Són obeses, és amor artificial i nosaltres som Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal al Supermatí amb tota l'actualitat del Baix Empordà cada matí en aquestes tres emissores. I acabem d'arribar a un quart de nou del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
D'aquí a menys d'un mes arriba una nova edició de la Fira del Carrer, del Cirque al Carrer de la Bisbal, 29a edició del 19 al 21 de juliol, per omplir els carrers amb més de 40 espectacles d'un total de 29 companyies. Una de les apostes per l'edició d'enguany és la inclusió del talent local a la Fira. Més de la meitat de les companyies són catalanes, aspecte que fa més sostenible la proposta. A més, la Fira del Cirque al Carrer fa una aposta per les propostes inclusives. Per parlar-nos de l'edició d'enguany ens visita una de les seves impulsores, l'Eva Gasull, bon dia.
Hola, bon dia.
Queda menys d'un mes, tot a punt o no?
Gairebé.
Gairebé, almenys
gairebé, gairebé.
El programa imagino que sí, no?
Sí, la programació tancada, tancadíssima. Sí, sí.
I quins artistes destacats podem trobar en aquesta edició de la Fira del Circ?
Clar, és difícil, Aquesta pregunta, que és una pregunta que sempre es fa,
sí.
és difícil perquè... Els gustos, no? Sempre intentem oferir una proposta com per tots els públics. Per tant, els gèneres, les disciplines que podem trobar són molt diverses. Sí que potser destacaríem companyies com catalanes, com P-Circ, no? Les magnífiques, el magnífic P-Circ o el Quim Girons amb la Montribes, no? Que ens farà pasturar per la Bisbal. O companyies com la Smash, no? La que farà la clausura, no? Els britànics Smash.
Perquè, clar, ens deies, no? Busquem per tots els públics. Quin tipus d'espectacles hi podrem trobar? Això, diversos, no? Entenc.
Espectacles molt, molt diversos. La Fira sempre ha intentat apostar com per circ contemporani, amb propostes arriscades, amb propostes trencadores, però sense mai renunciar al que són espectacles de carrer, no? Espectacles de carrer molt popular, intentant recuperar la plaça Major, no? Per això hi haurà una aposta amb els Putos Màquines, que són tres malabaristes així com molt gamberros que ens facin vibrar a la plaça Major. Però també hi ha propostes públic més familiar, no? Continuem amb aquest format de tallers els caps de setmana, no? Dissabte i diumenge al matí, on podem aprendre circ, però també de gaudir d'espectacle com més familiar.
Ens parlaves, o parlava, explicàvem l'aposta pel talent català, però també, i ara ens deies, el cas d'una companyia britànica, també hi ha artistes de fora de Catalunya, no?
Sí, 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 el percentatge és molt local... També hi ha percentatge espanyol, però també hi ha un percentatge que són companyies franceses o companyies britàniques, com els Bandini Grisaglin que deien, o els Sundown Circus.
Quins nous espais podrem veure, no? Perquè hi ha nous espais amb espectacles.
Hi ha un nou espai que segur que no ens deixa indiferent, no? Perquè és un espai que la Bisbal... La Bisbal mai ha estat lliure de problemàtica, que és més entres a la Bisbal i és el primer que veus, que és aquest gran edifici, que és Torre Bisbal, i podrem veure l'espectacle inaugural allà.
Ai, m'he espantat. Pensava que m'anaves a dir a la biblioteca fantasma.
Ah! Ens agradaria.
Ostres!
Tant de bo el dia que hi hagi la biblioteca fantasma en actiu poguéssim fer-la allà. I tant, un espectacle.
O sigui, la inauguració...
Tinc nota, Tinc nota.
Jo crec que no sé, per recuperar aquell espai del poble que porta tant de temps tancat, seria un bon lloc.
Seria una bona proposta.
No, em deies a la Torre Bisbal, no?
Torre Bisbal. Veurem Saco de Dansa, un espectacle de dansa aèria, no? A la pròpia façana del...
A tota la façana?
En part de la façana.
La gent que no sigui de la Bisbal perquè s'ubiqués aquella torre que forma part de l'Skyline de la Bisbal i que està allà enmig i que és altíssima, i una mica recuperar aquell espai amb la mentalitat o la idea del que és la Bisbal i que ara ja hi és.
També és aquella idea de transformar alguna cosa, no? En aquest cas Torrebisbal, que no ha estat lliure de problemàtiques, com dèiem, en algú amb bellesa, no? En algú bonic, no? Aquest poder transformador que també té el circ.
I em deies que serà l'espectacle inaugural?
Serà l'inaugural.
L'inaugural.
Del divendres.
Del divendres.
Tot i això, tindrem un petit tastet, és a dir, l'inaugural, pròpiament dit en majúscules, és aquest espectacle, el divendres, tot i que tindrem, enguany, tindrem un petit tastet de circ el dijous, amb una de les companyies que va fer residència en aquí, la companyia Sobre Ruedes, on hi haurà una pallassa amb un malabarista amb cadira de rodes, no? Que també ens farà reflexionar sobre la inclusió a la societat de la discapacitat física. I aquest petit tastet el veurem el dijous a la plaça Major.
Parlàvem, i ara precisament ho lligo amb això últim que m'acabes de dir, aquest any fomenteu la inclusió entre els diversos espectacles. Què hi podrem veure?
Aquest any hem volgut posar-hi una mirada molt inclusiva, no? I quan diguem inclusiva tant en els diferents funcionaments, no? Com dèiem ara, no? Podrem veure un espectacle que a més hi ha de ser residència aquí a la Bisbal, amb un dels artistes amb cadira de rodes, però a més podrem veure un dels espectacles amb llenguatge de signes, i per altra banda també hem posat molt d'èmfasi en el que és el que ja venim fent fa anys, però hem posat encara més mirada en poder oferir també circ a la residència geriàtrica al Zoo i la Feliu, no?, que tenim aquí a Bisbal, per garantir realment que pugui arribar a tothom al circ.
És a dir, hi haurà...
No? I amb aquest convenciment de que el circ és una eina transformadora, no? És una eina que transmet valor, no? Per tant...
Hi haurà espectacles, per tant, a la residència.
També. Hi haurà un espectacle que es farà dins la residència.
Estava consultant la pàgina web, si tothom vol tenir informació sobre aquesta nova edició de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal, firadecirc.org. Veia, hi ha alguns espectacles que són gratuïts i hi ha altres que són de pagament. Quina és la diferència entre uns i altres i com es poden aconseguir aquests tiquets, aquestes entrades?
Les entrades es poden aconseguir online i llavors no és tant diferència en qualitat, és a dir, no és, els espectacles de pagament tenen més qualitat, però sí que es vol garantir una visibilitat, un espai com més pròxim, un espai, no? És a dir, garantint també aquesta qualitat en la visió de l'espectacle.
Estava bé.
Hi haurà de pagament són els dos de dissabte a la nit, és el de clausura, i llavors algun altre de pagament en espais, doncs que això és més fàcil. De totes maneres, són preus molt populars.
Per exemple, el Pont Vell, com es fa un espectacle de circ al Pont Vell?
Aquest és l'espectacle... Aquest no ens deixarà indiferents, és l'espectacle de Quim Gironi Montribas, que transformarà el públic de la Bisbal doncs, en un ramat, no? I farà pasturar a rima de cascabell, es diu, el que porten les vaques o el ramat,
sí,
de les cabres, doncs a rima d'aquest so, doncs, a tota la gent per la Bisbal, no? Un punt de sortida sota el Pont Vell.
Molt bé.
El Pont Vell.
Molt bé. Un dels altres objectius és captar el públic jove. Com ho voleu aconseguir?
La idea de captar el públic jove és sempre buscar propostes com molt urbanes. En aquesta idea on a vegades també es barreja música, es barreja amb acrobat, no? I sobretot buscar això, no? Proposta urbana.
A banda veig que també organitzeu el dia 20 de juliol una taula rodona, no? Per reflexionar també sobre el sector.
Sí, la taula rodona, sí, diguéssim, ja és una altra proposta que portem temps de... fa temps. Llavors, la proposta d'aquest any és reflexionar sobre la residència. No? Ja fa, si no ho dic malament, 3 anys, que la Bisbal també és espai de residència de companyies de circ. Aquest any hem acollit a dues companyies. I llavors es convidaran diferents professionals del sector tant artistes com promotors de residències, siguin públiques, siguin privades, no? Un professional de l'OSIC també, on entre tots puguem reflexionar de com funcionen aquestes residències en el món del circ.
Perquè la gent es pugui fer la imatge, com funciona precisament una residència en el tema de del circ, en l'àmbit del circ, i concretament a la Bisbal.
Concretament a la Bisbal el que fem és, el primer que es fa és una proposta, es fa com una obertura de propostes i la gent s'hi pot acollir. No? És a dir, totes les companyies que vulguin presenten el seu projecte i a partir d'aquesta presentació de projecte es fa com un debat intern on un d'ells queda seleccionat. En guanyen 7-2 perquè les característiques ho permetien. No? I llavors aquesta companyia seleccionada rep una quantia econòmica per poder invertir doncs, en continuar creixent en creació d'un espectacle o en elaboració d'un espectacle que ja estan creant. No? És a dir, enguany hem acollit doncs, la companyia Sobre Ruedas i hem acollit Impulsos.
Estem parlant de la Fira del Circ, de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal, que arribarà al municipi del 19 al 21 de juliol. Quanta gent surt al carrer i quanta gent ve a la Bisbal, concretament per la Fira del Circ?
Hem arribat a parlar de xifres d'unes 30.000 persones.
Déu-n'hi-do.
No? És a dir, gairebé triplicant la població.
I espereu repetir aquestes xifres aquest any?
Nosaltres no ens plantegem mai amb quantia de xifres, eh? No ens plantegem mai la fira amb quantia de xifres, però encantats de poder repetir aquestes xifres. A més, intentem moltíssim, quan fem la programació i pensem els espais, hem estat pensant moltíssim què podem fer, no? Cada vegada tenim uns estius més calorosos, no? Què podem fer per garantir el confort del públic? I llavors, en aquest sentit, hem estat buscant que en aquests espais puguin ser més ombrívols i els que no ho són, poder-hi posar perquè siguin ombrívols i perquè el públic pugui estar en... Llavors, d'aquesta manera també volem recuperar o continuar cuidant totes aquestes persones que venen a gaudir de circ durant aquest cap de setmana.
Aquest és un dels reptes actuals. Quins altres reptes té la Fira del Circ de cara a futures edicions?
Mantenir-nos i poder fer créixer. No, però no créixer tant en volum de públic, sinó continuar creixent en propostes, en nada de consolidació, però crec, no? Estem en una 29a...
Potser això ja està fet, no?
Jo et diria, la consolidació està més que feta, però continuant, doncs, innovant, no? I buscar seguir sent referent, no? Aquest any som la segona parada estratègica del pla d'impuls de circ, no? En el que és la categoria de municipi de circ. Això ens dona com un orgull, no? Perquè vol dir que la idiosincràsia de la Bisbal pel que fa al circ és important, és gran, no? I això vol dir que durant la fira 10 programadors doncs ens visitaran, no? Per anar veient aquesta idiosincràsia, no? Llavors, seguir creixent en això, no? En aquesta... en el món del circ i seguir cuidant doncs el que són artistes, seguir cuidant tot el sector cultural i també seguir cuidant el públic. Ja tenim el bisbalenc propi i el que ve de fora, no?
Doncs la 29a edició de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal, que arribarà d'aquí un mes, del 19 al 21 de juliol. Avui hem parlat amb una de les seves impulsores, l'Eva Gasull. Moltes gràcies i acabar d'enllestir-ho tot d'aquí a un mes per l'inici de la fira.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Menys de 2 minuts per arribar a 2:15 de 9 del matí, desmantellen el principal grup criminal que introduïa xixa a Catalunya per via marítima i que operava al Baix Empordà. Begur va ser el punt d'inici de la investigació quan el 17 de setembre de l'any passat els Mossos van localitzar a la cala d'Aigua Freda una furgoneta encallada a la sorra amb un carregament de gairebé 3 tones de xix en 76 fardells.
Durant la investigació, els agents van frustrar 4 desembarcaments i van localitzar una guarderia on s'emmagatzemava la droga. Berga. El 17 de setembre de 2023, a la cala d'Aigua Freda es van trobar 2.903 quilos de xix. El 23 de gener, a la cala de Colip, a Cadaqués, es van intervenir 3.922 quilos de xix. El 9 de febrer de 2024, a Mollà, també es van confiscar 1.343 quilos i 66 quilos de cabdells de marihuana. El 19 de maig de 2024, a Maçanet de la Selva, es van comissar 1.488 quilos de xix i el 7 de juny, a Arenys de Mar, es va interceptar una embarcació amb 5.367 quilos de xix. La investigació va revelar que per primer cop una organització criminal especialitzada en tràfic de xix, assentada al sud de l'estat, concretament a Màlaga, es coordinava amb una altra organització arrelada a Manlleu, a la comarca d'Osona. Tot i que totes dues organitzacions també tenien capacitat per gestionar i materialitzar enviaments de forma independent, la col·laboració entre elles permetia realitzar els desembarcaments de manera més eficient. Durant els 9 mesos d'investigació, l'equip ha detingut 37 homes i 3 dones, dels quals 25 i una dona han ingressat a presó. Se'ls atribueixen delictes de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues i tinença il·lícita d'armes. S'han intervingut més de 18,5 tones de xix, valorades en 36 milions d'euros i 5 armes de foc. Es tracta de la xarxa criminal amb més capacitat per introduir xix a Catalunya detectada en l'última dècada.
Aquesta xarxa, a més, utilitzava armes de foc per protegir els enviaments de droga.
Concretament, s'han intervingut 5 armes de foc, incloent-hi 2 de guerra. També es va trobar munició en 2 punts de la Costa Brava, on es van realitzar desembarcaments. Durant la investigació es va identificar un grup de 5 persones encarregades de garantir la seguretat durant els desembarcaments i trasllats de la droga. El 7 de juny, en el marc de la investigació, es va establir un dispositiu al Maresme per interceptar un enviament de xix. Es va detectar una embarcació semirrígida aliena als fets investigats que va intentar traspassar la droga a una altra organització. Els ocupants van llançar 77 fardells de xix per la borda durant la fugida. Poc després es va interceptar una segona embarcació amb més de 5 tones de xix gestionada per l'entramat investigat. El dispositiu final, realitzat l'11 de juny, va mobilitzar més de 200 agents, com comentàvem, que van realitzar 14 registres a diferents localitats de Catalunya, a Màlaga i també a Saragossa. El balanç del dispositiu va ser de 36 detinguts i 80 quilos de xix intervinguts. A més, els detinguts van passar a disposició judicial el 13 de juny davant el jutjat d'instrucció número 4 de la Bisbal, que va ordenar l'ingrés a presó per 22 d'ells.
Déu-n'hi-do, aquesta crec que és una de les notícies de l'any pel que fa a la seguretat a casa nostra i n'haurem de seguir parlant. Parlant de seguretat, l'aplicació mòbil M7 de la policia local de Palafrugell ha permès detenir 4 presumptes autors d'agressions masclistes. És una de les dades que deixa el balanç del primer any de funcionament de l'aplicació, que compta amb 800 persones registrades.
Després d'un any en funcionament, la policia local de Palafrugell fa un balanç molt positiu de l'aplicació M7. Aquest sistema ha permès realitzar 4 detencions relacionades amb violència masclista gràcies a l'activació per part de les usuàries de l'eina de protecció. L'aplicació M7, disponible per sistemes Android i Apple, ha servit per obrir un nou canal de comunicació entre el cos de seguretat i la ciutadania, que fins fa un any només podia contactar amb la policia a través de trucades a la centraleta. Ara també poden fer-ho a través de l'aplicació, que és molt fàcil d'utilitzar. Una de les funcions més destacades de l'M7 és un botó d'emergència per comunicar urgències mèdiques o assetjaments. Quan s'activa, el missatge també envia la geolocalització des d'on s'ha enviat i permet així actuar ràpidament al cos policial. A més, l'aplicació M7 té un sistema d'alerta preventiva que permet a l'usuari deixar un avís quan marxa de casa o surt de festa. Si la persona no torna, s'activa automàticament un missatge d'alerta. Aquesta funcionalitat és fonamental pel control d'assetjaments o situacions de violència masclista perquè facilita actuacions més ràpides. Actualment, l'aplicació M7 té un total d'uns 800 registres generals, dels quals 35 corresponen a col·lectius d'especial protecció i vulnerabilitat.
L'aplicació té 2 suports, un per ordinadors de sobretaula, destinats a establiments comercials, i un altre de mòbil, per tauletes i telèfons.
Aquesta eina facilita la comunicació immediata, tant telefònica com d'incidències, entre els ciutadans de Palafrugell i la policia local, que gestiona les demandes de manera global i transversal i dona resposta a través de les diferents àrees de l'Ajuntament. A més, l'M7 permet comunicar i alertar d'emergències greus a la policia amb un sol clic i mobilitza les patrulles de manera urgent gràcies a la localització GPS integrada. Palafrugell va ser el primer municipi del Baix Empordà amb el servei pioner, seguint l'exemple de Vic, Olot i 14 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Doncs ja ho sabeu, aquí, si sou de Palafrugell o passeu temps a Palafrugell, teniu disponible aquesta aplicació M7 a l'Apple Store de l'Apple o de l'iPhone o a l'Android Store, a la Play Store d'Android. Els pescadors gironins han reprès aquest mes de juny la campanya del llamàntol després d'una veda de 10 mesos. La normativa estableix que només poden capturar durant 2 mesos. De fet, des del juny i el juliol. I que només poden fer-ho els professionals d'arts menors que pesquen al tresmall.
Segons les dades recollides, durant el 2023, a les confraries del Port de la Selva, Llançà, Roses, l'Estartit, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes, es van capturar uns 400 quilos de llamàntol. Concretament, la confraria que més quilos en va posar a la venda va ser Palamós, amb un total de 131 quilos, seguida de Roses, amb 90, i Blanes, amb 88. Aquestes són les confraries, també, que tenen més embarcacions. En canvi, a Port de la Selva i l'Estartit, les confraries més petites se'n va posar a la venda 8 i 7 quilos respectivament. Cal recordar que el llamàntol és un crustaci molt valorat, però que gairebé totes les unitats que es troben al mercat venen de països com Regne Unit o el Canadà. Tot i això, els més apreciats al mercat són els que es capturen al litoral gironí, ja que la seva carn és de més qualitat per les corrents del Mediterrani, ja que aquestes són més fortes i fan que el crustaci tingui una carn més fibrosa i sabrosa.
El Castell de Calonja ha acollit la primera trobada comarcal sobre igualtat del Baix Empordà. L'esdeveniment ha consistit en un esmorzar col·loqui organitzat per l'Associació de Dones del Baix Empordà amb el suport del Consell Comarcal i l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni.
L'objectiu de la trobada ha estat establir vincles entre les regidories d'igualtat dels diversos municipis, discutir sobre els reptes en matèria d'igualtat tant a nivell municipal com comarcal i crear sinergies i lligams entre les institucions i la societat civil per beneficiar la ciutadania del Baix Empordà. A la trobada hi han assistit les regidories d'igualtat dels municipis de Baix Empordà. També la presidenta de l'Associació de Dones del Baix Empordà, l'Àlia Puig, Mireia Mata, secretària d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, i David Martín, conseller de Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Empordà, entre altres. Segons Elena Montiel, regidora d'Igualtat de Calonja i Sant Antoni, la trobada ha servit per compartir, debatre i posar en comú accions i estratègies que des del món local es duen a terme per promoure la igualtat, la cohesió, l'acció comunitària i l'atenció a la diversitat.
Torroella de Montgrí inaugura un espai en memòria de les persones víctimes i represaliades pel franquisme. La ubicació d'aquest espai serà al final del passeig Vicenç Bou, al costat del giratori de la C31 i el passeig de Catalunya.
Aquest homenatge s'ha promogut des de l'Ajuntament amb l'objectiu de recordar i homenatjar de manera permanent els centenars de persones que van patir directament les conseqüències de la repressió franquista. L'espai tindrà un monòlit amb una placa institucional i un tòtem elaborat amb la nova imatge del projecte de senyalització patrimonial i cultural de la vila, amb un text més ampli que contextualitza aquell període i el seu impacte a Torroella de Montgrí. L'espai també s'ha condicionat per tal que sigui un lloc de repòs amb 2 bancs i un nou enjardinament. L'espai s'inaugurarà aquest dijous 20 de juny a les 7 de la tarda i l'acte estarà obert a tothom. Hi haurà parlaments institucionals i d'algun familiar de persones que van patir directament la repressió. L'acte també comptarà amb l'acompanyament musical per part de l'Escola de Música de Torroella de Montgrí. Mentre es porti a terme l'acte, es tancarà la circulació dels vehicles del passeig Vicenç Bou.
I l'Aula de Teatre Infantil de Palafrugell inaugura, estrena avui una nova versió del Màgic d'Oz. Serà avui al Teatre Municipal a les 7 de la tarda. Cada any el grup infantil fa 2 representacions teatrals. En aquesta ocasió, els joves de 5 a 16 anys han versionat l'argument de la novel·la de l'any 1900 i la pel·lícula musical estrenada el 1939.
La directora de l'obra, Maribel Cano, explica que és la primera vegada que el grup infantil versiona una obra que ja existeix. Han adaptat l'argument al nombre de joves que hi actuen, a les diferents edats i la dificultat dels diàlegs.
Perquè no sé si havien fet una cantata a l'escola o que els havia agradat les cançons i van proposar-ho. Llavors tots vam estar d'acord i amb atents a mi adaptant l'obra i bueno, crec que he fet una cosa molt divertida, molt adaptada en ells, però molt divertida.
A més, el grup interpretarà algunes de les cançons de la pel·lícula.
I l'hem triat una mica entre diverses obres que havíem vist, el que passa és que no cantem en directe. Ja prou que fem còreos, actuem, ballem, cantem i fem playbacks, però uns playbacks molt xulos, perquè les cantates ja les han fet al col·le i ara deien que cantar en directe era una mica difícil, pues. Nosaltres som d'actuar.
Combinaran el decorat projectat en una pantalla amb objectes de trets o l'escenari. A més, el grup de teatre ha preparat un vestuari especial per l'obra.
Llavors, pues, ells s'han de canviar sols i s'han de vestir, s'han de col·locar-ho tot i amb molt poc ratet, amb molt poca estona, perquè tota l'obra flueixi i sigui tot, pues, diguéssim que no hi hagi cap pausa. Amb una cançó s'han de canviar del tot.
L'entrada de la representació és gratuïta.
I vinga, va, llancem els focs artificials. I és que falta poc per la Revetlla de Sant Joan, la nit més engrescadora de l'any, i avui al Supermatí hem preparat un resum de totes les activitats que es fan el 23 de juny aquí al municipi.
Palamós enceta la Festa Major coincidint amb la Revetlla. El diumenge 23 arribarà la Flama del Canigó i posteriorment hi haurà un sopar popular del barri de Sant Joan. A l'Estartit, diumenge tindrà lloc l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça de la Llevantina. L'activitat més esperada de la nit és el concert del Festival Ítaca, que oferirà a partir de les 8 els millors artistes de la música urbana catalana. Aquests són The Tallets, Julieta i Muixca, a més de l'actuació de Classe B i DJ Trapella. La Revetlla Municipi acabarà a la platja Gran de l'Estartit amb l'encesa de la Foguera de Sant Joan a 11:15. D'altra banda, a la plaça de la Vila de Torroella de Montgrí es realitzarà l'espectacle infantil Festa a la Plaça a 8:15 amb Fefe i companyia i a 9:15 l'arribada de la Flama del Canigó, acompanyat amb la música jazz de Mirat Jazz, que acabarà amb la lectura del manifest. Al castell de Platja d'Aro hi haurà el castell de focs d'artifici, que tindrà lloc a 9:15 al nord de la platja Gran, a la zona del Cavall Bernat. L'espectacle pirotècnic ja és un clàssic que dona la benvinguda a l'estiu i marca l'inici del calendari d'activitats dels pròxims 2 mesos. Finalment, a Begur, la Revetlla començarà amb l'arribada de la Flama del Canigó al Parc de l'Arbreda a 8:15. Des d'allà començarà una cercavila fins a entregar la flama a les autoritats de l'Ajuntament. A 9:15 tindrà lloc la baixada de la flama i l'encesa de la Foguera de Sant Joan al Parc de l'Arbreda, i a 12:15 a la plaça de la Vila actuarà DJ Marc Moret. La platja de Sarriera tornarà a acollir la celebració de la Revetlla, on actuarà DJ Nasi. En aquest espai estarà permès el llançament de petards, seguint en tot moment les mesures de seguretat i recomanacions establertes, i estarà prohibides tant les fogueres com els focs artificials. Podeu seguir tota la programació a la web de Ràdio Capital.
Gràcies, Mariona Fernández.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi Arbat, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, com anem?
Molt bé, molt bé, molt bé. Tu?
Bé, 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 tornen a omplir-se els cinemes aquests dies, eh?
Que fort, que fort. Ara en parlem, perquè realment jo, això que vaig viure ahir al cinema, sincerament, no m'havia passat mai. Ara t'ho explico. Però també,
genial.
Però també en plataformes hem tingut estrena destacada aquesta setmana i en parlem. De fet, en parlàvem la setmana passada, però també ho comentarem avui. Escolta, fem una cosa. Comencem parlant de l'estrena més destacada, que de fet va arribar ahir com a tal, no? L'estrena, però ja l'havíem pogut veure ja des del mateix diumenge, però ahir va ser l'estrena oficial, que aquesta setmana les estrenes de cinema s'han avançat. Comencem parlant d'Inside Out 2 o què?
Doncs vi, va.
Ja, vinga, som-hi.
Va, arrenquem amb Inside Out 2. Ja en vam parlar una mica la setmana passada.
Mira, és que la música ja... La música és preciosa, també.
No hi ha Giacchino, en aquesta ocasió, però clarament recorda molt a Giacchino.
Ah, això, ha canviat l'autor de la música, de la banda sonora?
Sí, també ha canviat el director, ja van comentar que era sí. Un altre. Perquè...
Mira, bueno, així és com comença la pel·lícula, amb aquesta música, que després es va repetint la melodia durant tota la pel·lícula. Inside Out 2, bravo, o sigui, jo només puc aplaudir.
Sí, a veure, no és tan bona com la primera.
Perquè no sorprèn tant, perquè la primera sorprenia.
Però està molt bé, és una molt bona pel·lícula. Jo crec que Pixar també ho ha passat malament des de la pandèmia. va decidir que moltes pel·lícules s'estrenessin directament a la plataforma Disney Plus, i això va fer que quan tornés a estrenar al cinema la gent ja s'esperava. I Elemental l'any passat va ser una pel·lícula fallida, i jo crec que amb aquesta s'han retrobat amb el públic. I clarament és un fenomen que recordarà a Barbie l'any passat.
Sí, sí. Tu vas anar-hi ahir o vas anar-hi diumenge?
Jo vaig anar-hi diumenge i no m'ho podia creure. Perquè, o sigui, el cap de setmana passat va ser el de menys afluència al cinema aquí en 20 anys.
L'anterior, eh?
L'anterior. Mm. Aleshores era un dia que jo pensava, és que no hi haurà ningú. No, i la sala d'Inside Out estava plena, però a vessar. És a dir, em va recordar això a Barbie l'any passat. No l'havia vist tan plena des d'aleshores. Mm-hmm. I vaig pensar, això, quan arribi dimecres, ho petarà, vaig veure les xifres als Estats Units, dic, sí, això serà un fenomen.
Jo vaig anar-hi ahir. Clar, estem acostumats a que els dimecres al cinema Platja d'Aro són poca gent, que és el dia de l'espectador, però tot i així són poca gent. I clar, arribo a la sala, arribo al centre comercial i primer vaig veure molts cotxes aparcats i dic, ai, malament. I arribo, entro i una gentada, estava plena el vestíbul del cinema, vaig a la màquina per comprar les entrades, quedaven encara 10 minuts per veure perquè comencés la pel·lícula i ja no quedava ni una butaca. I vaig pensar, això a mi no m'ha passat mai. 28 anys, això a mi no m'ha passat mai, que 10 minuts abans no pogués comprar l'entrada,
yeah,
perquè ja estava plena.
Sí, sí, això només va passar amb Barbie.
Clar.
I en menys mesura amb Oppenheimer, perquè va ser un fenomen que va anar arrencant també una companya de l'altra. Però sí que és veritat que ningú s'ho acabava de creure, el que està passant.
I a més, em feia la sensació que, bueno, clar, després vaig anar a sopar i després vam anar a la sessió després de sopar. Però hi havia un públic molt, 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 molt divers.
Sí.
Jo pensava, seran tot nens? I No. Nens, clar, a aquella hora, però ja era minoria. I realment, públic molt divers. Adolescents, adults joves, algun nen...
Parelles, i gent gran, també.
Gent gran, perquè és una pel·lícula... És preciosa, és preciosa.
Sí, a més és que, clar, la gent té molt bon record de la primera pel·lícula. És una pel·lícula, el que dèiem, transversal, que va agradar a tothom. Aleshores, aquesta ha tornat a portar tot aquell públic que li va agradar la primera. I la veritat és que ho està aconseguint. Jo també, quan vaig anar al cine, vaig pensar, o hi haurà molts de nens o no hi haurà ningú. I al final és el que dius tu, havia públic de totes les edats, ben divers, una mica el fenomen igual que Barbie, és que és pràcticament això.
Mm-hmm. Doncs animem a tothom a anar-ho a veure,
Sí, a veure, un avís també. Això no arregla els cinemes, el problema dels cinemes.
Ah, bueno, no, clar.
Com deia, una flor no festiu, doncs això és una flor. Segurament en tindrem una altra, que serà Deadpool.
Sí.
Però... que la resta de pel·lícules la gent no les va veure. És a dir, el diumenge tothom estava a la sala d'Inside Out, la resta estaven buides.
Clar. Bé, i espero que els donin una mica més de bola als cinemes amb aquesta pel·lícula, que no vagi ràpidament a Disney Plus, no?
Jo crec que fins a Disney Plus, a final d'estiu, no la veurem, o principis de setembre, Sí,
per
sí.
Per això. Molt bé, doncs l'estrena per mi de l'any, després ja vindrà Deadpool, però això és per públics més amplis.
Correcte, sí, sí.
Fem l'estrena de la setmana també a plataformes i després coses que això, estrena que va arribar el dilluns, ja en vam parlar la setmana passada, i després anem a estrenes allò més concretes d'aquesta setmana. Anem a HBO, no?
Anem a HBO, una de les sèries més esperades, i ara jo crec que tenim la sèrie de referència d'aquest estiu o d'aquest principi d'estiu, que és La Casa del Drac, segona temporada.
Oh!
Ens han canviat la intro, però bé, també m'agrada.
Home, una intro... Vaja, jo trobo una obra d'art, és espectacular aquesta nova intro, aquest opening, la careta inicial de la sèrie. És brutal.
Sí, sí. Sí, sí, a més, cada escena, que és un tapís, representa una part de la història dels Targaryen. O sigui, podeu trobar fils a Twitter i altres llocs que us expliquen passatge a passatge què significa.
I després hi ha un final, un tapís en blanc, que entenc que s'anirà construint, s'anirà dibuixant a mesura que avanci la sèrie.
Sí, el mateix va passar la temporada anterior amb les línies de sang. A mesura que naixien els nens, sí, es anaven obrint més línies de sang. Mm.
Què t'ha semblat el primer episodi de la segona temporada de La Casa del Drac, que recordem és la prequela de Joc de Trons?
Ah, fantàstic. És un primer capítol que recorda moltíssim els primers capítols de temporada de Joc de Trons. De fet, era una mica de calma, no? D'acabar-se de situar altra vegada, de recuperar els personatges, el context. Hi ha una primera escena en el mur extraordinària. Oh. És a dir, no passa res, no hi ha caminants, no hi ha batalles, però tot allò, aquell escenari, el disseny de producció, pareix un Stark, no?
Sí, sí. Que... La melodia, la música dels Stark, també, que és molt nostàlgica, perquè la setmana passada, o sigui, la temporada passada no vam veure els Stark, tot era Targaryen, i ara per primera vegada tornen els Stark.
Sí, sí, però vaja, els protagonistes són els Targaryen, pell de gallina, i un capítol que va com preparant també per un final, que no deixa de ser un final bastant explosiu, també.
Quin final!
I d'aquells finals que durs que t'he acostumat a Joc de Trons.
Increïble, increïble. Jo t'he de dir que mentre l'estava mirant patia, perquè jo pensava, ai, aquest final, ai, com acabarà això i com acabarà això. I ja no és només com acaba l'episodi, sinó que al final de l'episodi ja t'indica que la cosa... Bé, que els 7 episodis que queden, doncs que seran intensos.
Sí, 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 ens quedem amb 8 episodis en lloc de 10, que és el que ens acostumaven a oferir, però... Bueno, els gaudirem intensament, aquests 8.
Moltes ganes, moltes ganes. Ara serà un cada dilluns, no?
Sí, sí, durant 8 setmanes, cada dilluns, acabarà a principis d'agost, tindrem La Casa del Drac.
Oi,
a gaudir-la.
Quin estiu que ens espera. Com tota la temporada, sigui com el primer episodi, ens ho passarem molt bé.
Bé, jo crec que serà millor encara, perquè el que està per venir... Tela,
Tu has llegit els llibres, tu?
Jo aquest en concret no, perquè tampoc és un llibre, és un recull de fets, sí. És com un historiador...
Perquè hi ha gent que em cau molt malament que sap el que passa a la sèrie, i has d'anar en compte...
Però no és problema. No, sí, però no és problema, perquè al final tu ja saps, o sigui, comença Joc de Trons i ja saps que els Targaryen estan acabats.
Sí, home, sí, clar, sí, però no vull que em diguis res, però qui guanya, els negres o els verds? Jo no he volgut mirar una línia cronològica dels Targaryen, sí. Perquè ja sabria qui guanya. No vull mirar-ho, no vull saber res.
Bueno, tu, Dani, pensa que tot és més complex que això que acabes de dir.
Ja. Bueno, sí, va, ja està, fins aquí. Fins aquí. Tallo el micròfon,
I no dic res més, només que el llibre, o sigui, t'explica que et viu, que et mor, que no sé què, que no sé quantos, però el com passa i de quina manera passa, i tot això, a més, és un narrador poc fiable. Aleshores, tenen molt de marge els guionistes.
Bueno, fins aquí.
Ja està. Fins aquí.
I deixa'm, abans d'anar a les estrenes d'aquesta setmana, deixa'm recomanar una sèrie a tothom que vaig descobrir aquesta setmana passada. És una sèrie italiana i es diu Prisma. És molt xula. No vull explicar de què va, ja en parlarem un altre dia, si de cas, però busqueu-la, Prisma. A Prime. És italiana i, a més, és preciosa. Us la recomano a tothom. És amor juvenil, és una sèrie d'amor juvenil, però amb una altra mirada, amb una altra forma, i és molt maca.
Mira, me l'apunto.
Molt bé. Doncs va, anem ara sí amb estrenes d'aquesta setmana.
Doncs anem a estrenes aquesta setmana. No és una pel·lícula de terror, tot i que ho sembla. Mm. És una pel·lícula noruega que es diu Descansa en paz.
I de què vam?
Això, ens situem a Oslo, un dia d'estiu, fa calor, bueno, la calor que deu fer a Oslo, sí, que ja et pots imaginar. Total, que els morts es desperten, és a dir, és una pel·li de zombis? No exactament, és a dir, els morts surten de les tombes i van a casa de les seves famílies. Uh-huh. Aleshores, no és que es mengin a gent ni res, sinó que la família ha de començar a conviure amb aquell familiar que creia mort, però que està allà, que no acaba d'expressar-se, que no diu res, que tampoc acaba de ser una persona viva del tot, i aleshores veurem com la societat acaba reconduint aquestes persones.
Val, però morts, o sigui, aixecats a la tomba, per tant, zombis una mica o què?
Sí, són zombis, però no són zombis de... que es mengen a la gent, ja. Ni... saps allò? Són zombis que actuen com el que nosaltres humans diríem zombis avui en dia. Eh? És una persona doncs, que té la mirada perduda, que quasi no parla, saps? Allò que no se sap comunicar, i aleshores aquesta gent arriba a les cases seves perquè si reconeix la seva família, reconeix el seu entorn, reconeix casa seva, però ja està. És a dir, sembla que a veure què hi ha en el cervell d'aquestes persones i per què ha passat això.
Això és cinemes, no?
Sí, cinemes.
Molt bé. Ara anem a Netflix.
Anem a Netflix i anem a un documental que, mira, parlaven de Barbie i una de les coses sorpresa que tenia aquella pel·lícula, o que aquí potser no ens havia arribat, que era una Barbie negra, doncs ara fan un documental d'on va sortir la Barbie negra.
És un documental...
És un documental, sí senyor. És un documental que ens parla això de la joguina, de la Barbie, però concretament de la Barbie negra que descobríem a la pel·lícula de Barbie, no? que va existir. I en aquest cas ens explica la importància de la representació, en aquest cas el fet que les nenes negres havien de jugar amb una Barbie blanca i com la companyia va inventar-se una Barbie negra perquè aquestes nenes se sentissin més identificades. I aquí tenim diferents declaracions de les persones que hi van participar i també d'algunes de les nenes que avui són famoses i com van viure aquell moment.
Molt bé. I anem a Disney Plus, no?
Anem a Disney Plus, una sèrie que s'estrena aquesta setmana. Fuimos los afortunados. I'd like to come to Paris.
To future adventures. I de què va?
Això és una sèrie, està tota penjada de cop, tots els capítols. Està protagonitzada per el Logan Lerman i la Joey King i ens parla de la història de... Està basada en una novel·la d'una família que durant jueva, durant l'Holocaust, a la Segona Guerra Mundial, cada membre de la família va anar a parar en un lloc diferent. I aleshores veurem com aquesta família intenta reunir-se. Alguns sí que acaben en camps, d'altres en altres parts del món fugint de l'Holocaust, etc. I veurem com intenten, altra vegada, aquesta família agrupar-se.
Molt bé.
En 8 capítols.
I per acabar, Apple TV.
Apple TV, que tenim una sèrie que es va estrenar la setmana passada, que és Presunto Inocente, que està produïda per J.J. Abrams i David E. Kelly, que és un expert en procedimentals judicials. I en aquest cas han fet una pel·lícula d'advocats i judicis, una pel·lícula, anava a dir, una sèrie altra vegada, perquè està basada en una pel·lícula de Harrison Ford, del mateix títol, de 2 hores. Una molt bona pel·lícula judicial. Ara això ho allarguen en 8 capítols també, amb una sèrie, a capítol per setmana, i tot comença amb un advocat, el qual és sospitós d'un assassinat, i a partir d'aquí començarem a descobrir que la persona morta és una persona amb la qual doncs, ell era infidel a la seva esposa, com això afecta la família i com aquest advocat es converteix de cop i volta en el principal sospitós. I no expliquem res més, perquè aquí hi ha una trama molt interessant.
Molt bé. Doncs va, anem amb els cinemes de proximitat aquest cap de setmana. Avui tenim Casa en Flames, pel·lícula en català, totes les sessions, evidentment, en català. A Torroella hi tenim Calladita, i que és pel·lícula també catalana. I a Palafrugell tenim Siempre nos quedará mañana, María Montessori i Hasta la fin del mundo, que és la pel·lícula dirigida per en Viggo Mortensen.
Molt bé.
Doncs aquestes són les estrenes d'aquest cap de setmana, o les pel·lícules d'aquest cap de setmana als cinemes de proximitat. Ignasi, ens trobem la setmana que ve, serà l'última de la temporada ja, i farem una mica de repàs de tot el que tindrem a l'estiu, no? Que, com dèiem,
sí,
segurament el més destacat. Arriba aquest estiu ja, la Deadpool, o no?
Sí, sí, arriba a finals de juliol, per tant, en parlarem la setmana que ve i bé, ja em diràs quantes pel·lícules vols que parlem, perquè tinc una...
Bueno, ja et guardaré temps.
Perfecte.
Vinga, doncs fem secció ampliada dijous que ve.
Genial.
Vinga, va, Ignasi, gràcies.
Una forta abraçada. Adeu, fins dijous. Adéu.
la pertorbació que ens està creuant i això canviarà la dinàmica de temps que estàvem vivint. Avui i durant les primeres hores de la jornada, la inestabilitat i la pluja serà la meteorologia que preveiem. No descartem ruixats intensos, amb alguna tempesta. De cara a la tarda, la probabilitat de pluja minorarà i el dia quedarà pendent de la nuvolositat. La pluja serà bruta, perquè esperem encara salatges terrosos, i és que avui encara tenim molta pols sahariana en suspensió, que fins demà portarà ruixats de fang.
Doncs fins demà portarà ruixats de fang. Nosaltres ens trobem demà a les 8 del matí, com sempre, al Supermatí de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia i això, matí plujós, però a la tarda esperem que ja es vagi espaient. Adéu!